Al matí, a Ràdio Estel.
Vinga, va, que passen 8 minuts de les 11, després de posar-nos al dia amb les notícies amb l'Olma Giró, ja sabeu, un dia més amb aquesta vaga de transportistes arreu del país. Estarem pendents de totes les notícies que ens vagin arribant, però és que aquí al matí a Ràdio Estel estic molt ben acompanyada avui a l'estudi. Mireu, llegíem fa uns dies la notícia, i aquesta notícia que repassarem ara, sobretot perquè ve acompanyada d'una xifra que és esgarrifosa. A Catalunya, les situacions de racisme l'any 2021 van augmentar, alerta, un 83,5% respecte a l'any anterior. Que les dades són de l'informe Invisibles, l'estat del racisme a Catalunya, elaborat per SOS Racisme i publicat, com dèiem, aquest dilluns 21 de març. Es tracta d'un document que té com a objectiu, doncs, contribuir a la visibilitat del racisme a través de la denúncia pública. I avui nosaltres, doncs, hem volgut convidar a dues activistes contra el racisme i a favor de la multiculturalitat perquè ens en donguin el seu punt de vista sobre aquest preocupant augment del racisme a casa nostra i comparteixin amb nosaltres també, doncs, la seva experiència, com també la seva tasca. D'una banda, ens acompanya la Firdaus Alawi, ella és activista, podcaster i ponent de drets humans amb un focus en la lluita antiracista i anticolonial. Què tal? Bon dia, Firdaus.
Bon dia, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres al matí a Ràdio Estel. Però és que també ens acompanya l'Aixa Elmealem, que és estudiant de pedagogia a la UB, a la Universitat de Barcelona, i portaveu de l'Associació Joventut Multicultural Musulmana. Com estàs, Aixa?
Molt bé, un plaer estar aquí.
Espera't, Aixa, ara l'escolteu, en José?
Molt bé, un plaer estar aquí.
Haig de dir una cosa, vull dir, els minuts, estàvem escoltant el butlletí informatiu i sou una passada, eh? Revolució tecnològica total, les dues, eh? Esteu connectadíssimes al món digital. A mi
sí,
m'ha impactat molt, eh?
Sí, de fet, ens vam conèixer per xarxes socials.
Vosaltres us vau conèixer? I quan fa que us vau conèixer per xarxes socials?
No, no ho sé, abans del Covid. No.
Abans del Covid, va ser el 8M. Bueno, tenim una amiga en comú que em va fer una foto, perquè també jo porto moltes manifestacions feministes i tal, sí. Em va fer una foto, em va etiquetar i tal, i em va començar a seguir a Aixa, i d'allà vam començar a parlar i ara fem projectes juntes.
Sí, és a dir, ens vam conèixer per xarxes socials i fins fa poc ens van reunir a les dues en l'associació en la que estem, i ara som equip.
Però escolteu, sí, sí. Sou molt joves també.
Sí, 18 anyets.
18 anyets,
sí,
teniu.
19 en res, però sí, estem a primer de carrera.
Clar, Firdaus, Aixa, abans de res, clar, ara us hem conegut una mica més, però ens agradaria descobrir la vostra història, com heu arribat fins aquí. Tu, Firdaus, comencem per tu, si et sembla, activista, t'hem presentat, podcaster i ponent de drets humans amb un focus en la lluita antiracista i anticolonial. Clar, una lluita, Firdaus, que vas començar molt jove, ja ets jove, però encara més jove.
Sí.
14 anys.
14 anys, sí, sí. Vaig començar, de fet, als 13, anant sola a les manifestacions a Barcelona, i després era com, no sé, em quedava com curta, oi? D'això de dir, bueno, jo vull fer més. I llavors, doncs, em vaig ficar amb el sindicat d'estudiants, que encara segueixo, amb la secció de lliures i combatives, començant amb feminisme ja. Després em vaig fer les meves xarxes socials, i a partir d'allà, doncs, feia petits vídeos i tal, que s'anaven compartint molt, o sigui, tinc vídeos que han arribat a 100.000 visualitzacions, i doncs d'allà, doncs, he fet moltes xerrades, he participat en molts congressos, etc. I aquí estic.
A més, també, clar, de tot això que ens expliques, dèiem abans que ets podcaster, no?
Sí.
I ets la fundadora i directora, a veure si ho dic bé, és...
Gen Z Talks.
Uau. Que està dedicat, justament, a aquest podcast, no? A l'activisme i la política des de la perspectiva dels joves, no?
Sí. Doncs aquest podcast és amb les meves dues millors amigues. Una d'elles és a Canadà i l'altra a Bèlgica. I doncs fem juntes, ens posem a un Zoom i comencem a parlar. I no ens para ningú. Llavors tenim episodis que són d'una hora i quart. I d'altres, doncs, és com, vinga, no ens passem gaire. I els fem de mitja hora. Però em flipa, o sigui, és començar a parlar i no em pot parar ningú.
Mare meva. Les dues heu nascut aquí.
Sí.
No, jo he nascut.
Tu has nascut fora.
Jo aquí a l'Hospitalet, aquí al costat.
I tu ets a l'Hospitalet, Aixa. Tu, de fet, ets portaveu, presentàvem de l'associació Joventut Multicultural Musulmana. Col·labores també amb molts projectes socials, Aixa.
Sí.
Com t'hi vas posar amb tot plegat?
A veure, jo sempre he tingut aquesta inquietud i jo diria que vaig començar quan vaig complir els 16 anys. Míriam Hatibi va ser la raó, no? Perquè ella em coneixia i em va dir, bueno, pues, anem a escriure aquest article juntes. I vam quedar, vam fer un article juntes i jo crec que això va ser com l'espurna, no?, que va despertar això. I vaig començar així amb la Míriam Hatibi, vaig escriure un article i vaig seguint... pues fent més coses i faig voluntariats en diferents ONGs, associacions de la ciutat i, bueno, és com que va néixer tot una mica de... així de casualitat, no estava planejat i mica en mica pues, vaig dir, hòstia, estic fent això.
I, de fet, això, un dels darrers projectes vostres és aquest documental, Projecte Teu, La islamofòbia amb ulls de dona, no? On, entre altres temes, doncs, parles d'aquesta doble discriminació, d'una banda, pel fet de ser dona i l'altra pel fet de ser musulmana.
Correcte. El documental vam gravar fa uns 2 mesos i pròximament estarà disponible en les xarxes socials. I, bueno, pues, volem visibilitzar això, que, tot i haver nascut aquí i... tot havia nascut aquí i ser catalana, considerar-te catalana, clar, encara hi ha aquesta discriminació perquè es barreja la nacionalitat amb una religió que no té res a veure i parlem pues, de els obstacles que ens posen per simplement ser musulmanes i per portar l'estil de vida que volem portar.
Quins són aquests obstacles que us posen?
Començar des de molt petita, vull dir, només a l'escola, quan saben que els teus pares no són d'aquí, perquè nosaltres dues som filles d'immigrants. Doncs allà ja comença ja a veure què fa, a veure com segueix la seva vida i tal, oi? I després, especialment, el que jo m'he trobat és, durant l'ESO i el batxillerat, el que dubtin molt de tu. Perdona, estic passant en anglès. Gràcies a Déu, jo he trobat un institut on m'han donat suport. Doncs...
T'has sentit acollida? O sigui,
sí, 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 normal, sí. Però, justament a l'institut del costat, tenia ja amigues que els deien, tipus, ai, no, per què faràs batxillerat després a finalitzar l'ESO? No és molt per tu? Per què no consideres cicles? I després, doncs, et pots ficar, doncs, no sé, auxiliar d'infermeria.
No és molt per tu,
sí,
et no
deien. Sí, i tant. I et posen com... tenim com uns oficis que són com nostres, i és com, no, i per què jo no puc ser professora, o política, o el que sigui,
no?
Sí, saps? Llavors, comença ja. Llavors, si tu no coneixes altres persones que et diuen, no, és possible fer altres coses, que no passa res, doncs tu comences a dubtar-te a tu mateixa, i estàs com, ostres, potser és veritat, és que és una professora, segur que vol el millor per mi, oi? Però sí, comença ja, i després al món laboral, entre els amics, fora i tal... O sigui, és molta cosa, però comença a l'escola. La islamofòbia comença a l'escola.
Aixa, tu veus així també?
Sí.
Són aquests els obstacles principals.
Sí, els obstacles principals, i a més després, la negació del dret de l'educació. Hi ha casos, moltíssims casos, de noies que se'ls nega a entrar a estudiar, és a dir, estan vulnerant els drets humans per portar una peça de roba que identifica la teva identitat. És a dir, em sembla molt heavy que continuï passant, perquè és que no passa un mes i que a mi no m'hagi saltat una notícia per xarxes socials de que se li ha prohibit fer les pràctiques amb el hijab, que és el vel, o entrar a estudiar simplement amb el vel. I, clar, a mi és una cosa que em fica molt nerviosa perquè dic, a veure, he nascut aquí i tot i no hagués nascut aquí, tots som humans i tots tenim els mateixos drets per poder accedir a estudiar i a treballar. A mi fa poc m'ha passat, estava fent una formació per entrar a treballar a una empresa i em van dir, m'han preguntat, el trauràs? Per la uniformitat. I jo no me'l penso treure, és a dir, em puc adaptar a la uniformitat sense treure-me'l. Sí, és a dir, no passa res. I em va dir, vale, ja preguntaré. En principi no hi ha cap problema, però ja preguntaré. I aquest ja preguntaré, fins al dia d'avui no m'han tornat a trucar, després d'haver-me format, els meus companys els han trucat, jo estic a la borsa de treball. Quan truco, estàs a la borsa de treball. I el que em sorprèn és que aquesta empresa cada dia, bueno, cada X temps publica ofertes de treball. I de dir, hola, estic aquí, a mi m'heu format, m'heu fet perdre el temps.
Estava dins d'un procés de selecció i
estic
de cop i volta.
Estic al procés de selecció, l'he passat, he fet la formació i no m'han trucat. La formació va ser a l'aeroport, per cert, per treballar de facturació la gent de passatge, i no m'ha trucat.
Clar, és que per nosaltres el que ens fa més ràbia no és el fet de que ens deneguin treball, sinó que ens deneguin aquell treball per només la raó de la nostra religió o dels nostres orígens. Vull dir, que si tu veus que no estic qualificada, doncs no passa res, digue-m'ho i ja està. O sigui, vull dir, jo no vull un tracte especial. El que vull és un tracte com les altres persones. Llavors, no pel simple fet de que et veuen el teu nom o el teu cognom i veuen que parles àrab, i clar, a partir d'allà ja és com, oh, no, ja no.
Us sembla, ara, si recuperem una mica doncs, les xifres terribles no, de, que publicava sobre racisme a Catalunya, coincidint aquest dilluns amb el dia no, contra el racisme, ens alertava molt aquest augment del 83,5% de les situacions de racisme durant l'any passat. No? Us han sorprès aquestes xifres?
No, ens han sorprès, però jo volia afegir que això és el que està escrit. Perquè hi ha moltes més xifres que no estan escrites. I posaré el cas de fa dues setmanes la meva amiga al metro de Passeig de Gràcia. Va ser agredida i va ser insultada i assetjada al metro. I ella no va voler fer denúncia pública perquè, bueno, és la seva privacitat i ella com a víctima va decidir no fer-ho. No té les seves raons, però... És a dir, les xifres aquestes són les que estan apuntades. Clar. Hi ha molts més casos que no surten a la llum.
Per tant, teniu una mica la sensació que són aquestes agressions a vegades invisibles, com també porta el títol, no?, de sort racisme, invisibles, l'estat del racisme a Catalunya?
Sí, i tant. Sí, totalment. I a més, la cosa és, quan tu vas a denunciar, o només a parlar en públic del que t'ha passat, et fan un gaslight, però brutal, d'això de... Estàs segura que va passar això
fan,
i no això?
Fan dubtar.
Sí, et fan dubtar molt d'això i dir-te... I potser tu l'havies dit alguna cosa. I és com, no, jo estava caminant pel carrer i em va venir una persona, doncs així, super random, i em va dir, vete a tu país. O uns altres insultos que, òbviament, inadequats.
Són constants, aquests insults, en el vostre dia a dia? Podríeu dir que és cada dia?
Cada dia no, gràcies a Déu.
Sí, però que són bastant habituals.
Sí, però i no són tan vés-te'n al teu país, sinó són més indirectes. Vull dir, que tu te n'adones d'ells...
Són més sutils, però...
Sí, clar, és això, perquè després, si tu li dius a una persona és que estàs sent racista, diu, com jo seré racista si jo tinc amics negres i amics de no sé on? I és com, segueixes sent racista? És que com si el teu fill és d'una altra ètnia.
Totalment, clar, és que moltes vegades, com passa amb el feminisme i els micromasclismes, no, amb el racisme també, que són aquests microracismes, no? Sí. Que de fet potser són els que estan més interioritzats ara i que són aquests invisibles. No? Com podem fer per destruir-los directament?
Molta educació.
Jo, aquí, estudiant de pedagogia, estic parlant constantment de la necessitat de formar els docents, perquè, clar, tu no pots tenir professors que ells... O sigui, tots portem prejudicis, però tu no pots tenir docents que formen els nens, però que ells mateixos tenen aquests estigmes interioritzats que, com has dit, són microracistes.
Microracismes.
Sí, que els tens interioritzats. Llavors, és la necessitat de formar els docents i de construir per poder construir. És el que sempre dic, hem de construir.
I teniu aquesta sensació de que ens resistim a acceptar que vivim en una societat multicultural?
Sí, jo crec que aquest és el problema principal. És el fet de que la gent no està oberta al canvi, no està oberta a rebre crítiques, estàs dient o estàs fent una acció racista. I que no passa res, que tothom té actituds racistes i masclistes, o sigui, fins i tot les dones. Nosaltres no som d'aquestes... No, és que som un santo. No, tenim actituds masclistes, igual que tenim actituds racistes, perquè és el nostre sistema i la nostra educació ha sigut així. Llavors, només estiguis obert a canviar, estiguis obert a escoltar aquelles persones que els hi afecten els teus comentaris i les teves accions.
I ha dit escoltar, llavors jo faig molta èmfasi en escoltar perquè sempre es parla per nosaltres. I a mi això és el que em posa molt nerviosa. Sempre hi ha, i no vull dir noms, però sempre hi ha els típics programes de televisió on posen una dona musulmana i una altra que està en contra de l'ús del hijab i vinga, una pelea, ens enfrontem.
Sí.
I aquesta no és la solució, sempre estan parlant per nosaltres i nosaltres... No ens deixen parlar, és a dir, sempre estan...
I ho busquem des del punt de vista del conflicte, no? D'alguna manera.
Exacte, sí. D'enfrontar-nos. No busquem construir, sinó busquem enfrontar-nos i a veure qui guanya, no? I sempre debats, jo m'atreviria a dir, amb desigualtat d'oportunitats. És a dir, un debat de la noia des de casa, a connexió en directe, que va fatal, que no s'escolta res, i l'altre, al plató, con su botella d'agua al lado.
Clar, avui estem amb la Firdaus i l'Aix aquí a l'estudi de Ràdio Estel, però clar, també tenim la mirada posada, ens hem centrat en la xacra del racisme. Però hem trobat interessant parlar ara d'Ucraïna, perquè, com ja sabeu, doncs, segueix centrat la preocupació mundial no només pels duríssims atacs que diàriament pateix la població, sinó també per les conseqüències a curt i mig termini que un conflicte d'aquestes característiques pot tenir a la població ucraïnesa, però també russa. I és per això que hem volgut parlar, en uns minuts, parlarem durant uns minuts amb Francesc Núñez, que ja ens escolta, sociòleg i professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Què tal? Molt bon dia, Francesc.
Hola, molt bon dia. Sí, sí, us escolto.
Ens estàs escoltant aquí, ja, Francesc? Sí. Clar, si et sembla, comencem pel poble ucraïnès. Clar, com pot arribar a canviar la societat ucraïnesa un conflicte com el que estan vivint des de fa més de 4 setmanes?
No, perdona, no
m'has fet
a mi la pregunta.
No, sí, cap a tu, Francesc. Com pot arribar a canviar la societat ucraïnesa un conflicte com el que estan vivint?
Sí, doncs de dalt a baix, com s'està veient. Una guerra el que fa és trencar-ho tot, no? Trenca allò... És com si s'apagués la llum i totes les normes i totes les maneres i tots els hàbits i totes les rutines i la vida quotidiana tal i com la teníem es desfà i queda absolutament abolida. No només això, sinó fins i tot les propietats materials, com estem veient, no? Per les cases, per els amics, per els parents... Pots perdre la vida. O sigui que la situació és d'un trasbalsament. Jo crec que la guerra és aquell esdeveniment en les societats humanes que més pot fer-ho canviar tot i que més, vaja, ho fa canviar tot d'una manera radical.
Clar, i ara lliguem el tema que, de l'altre punt de vista d'avui, aquí al matí a Ràdio Estel, no? La xacra del racisme. Francesc, ho volem unir perquè ahir llegíem que la rusofòbia no s'està propagant a casa nostra, clar, per exemple, doncs, és que està afectant escoles, on els alumnes culpen els seus companys russos de la guerra, fins i tot a la casa de Rússia, de Barcelona, Francesc.
Sí.
Clar, tu els consideres fets aïllats o creus que això pot canviar la percepció que tenim del poble rus?
De moment l'està canviant ja, sí, la canviarà, i perquè amb la vida quotidiana, la gent que ens movem doncs, en el dia a dia, necessitem tenir les categories i les idees clares, no? I en aquest moment, per justificar aquesta situació, que tampoc es l'estem vivint directament, tot i que ens va afectant indirectament, ha d'haver uns, perquè ho volem així, no? Uns bons i uns dolents, com si llavors queda clar que des de la nostra postura, des d'aquesta banda, els dolents són els russos, i clar, en la categoria russos, els prejudicis i els estereotips són el que funciona generalment, en la vida funcionem per estereotips, això parlem dels tals, àrabs, les dones, els capellans, tot funciona així, els botiguers, i posem a tots dins d'aquella categoria, ara són els russos, i els russos són els causants d'aquesta guerra i d'aquesta maldat, com si els ucranians o els occidentals no tinguéssim res a veure, o com si tots els russos fossin igual. És evident que si tu tractes personalment russos, persones de nacionalitat russa, perquè ja dir-ho així, ja estereotipar-los, veuràs que n'hi ha de tot, veuràs que hi ha gent maca, gent disgustada amb la situació, gent que també hi estarà a favor, això com a tot arreu.
Clar.
Però segurament descobriràs la singularitat i la particularitat i la humanitat de cadascú, que l'etiqueta és el que t'esborra.
Exacte, és que és esborrar aquesta etiqueta. Vosaltres ho veieu així, Firdaus, Aixa?
Sí, bueno, com ha dit el sociòleg, nosaltres tendim a posar categories tot. I llavors el problema que jo veig d'això, que no passa res, perquè és això, tothom té estereotips i tothom té prejudicis i tot això. L'únic és que creiem que tenim una veritat absoluta i que la nostra forma de vida és la que és i tothom ha de viure-la així perquè ja està. I això és una visió molt occidental i molt, molt europea. I aquest és el problema que nosaltres veiem principalment amb tot, amb totes les vedretes que trobem en el camí és d'això, és que no, és que vosaltres sou diferents. Ja, bueno, però és que potser la meva realitat és diferent, però no és menys vàlida. Saps el que vull dir?
Totalment, això.
El mateix que ella, i parlant de russofòbia i el conflicte que hi ha a Ucrània actualment, és veure una mica la hipocresia occidental, com s'ha visibilitzat aquests fets i ha començat Ucrània i tothom ha esclatat per les xarxes socials i manifestacions i banderes, però no ens donem compte de que Palestina, Síria, Iemen i altres països que no són occidentals, que per casualment no s'hi parla gaire, no? Uh-huh. Llavors això a mi és una impotència que porto i no estic sí. Traient importància a cap conflicte, ni molt menys, ni però el que vull com visibilitzar això, la hipocresia occidental.
Mm-hmm. Per què actuem així, Francesc? Justament el que està explicant l'Aixa.
Sí, no, totalment d'acord. O sigui, aquesta pretensió que sempre tenim... Ja reconeixem que hi ha diferents perspectives del món, però ens sembla que la nostra és la bona i el problema és voler-la imposar. I després, això és així, és molt humà i sempre ho pretenem, no? Com si tu tens la veritat i el problema és això, que vols que els altres també la visquin i la vegin com tu la veus. Aviam, teòricament és molt fàcil dir que això no ha de ser així, però en l'actuar diari, en el món de la vida quotidiana on ens movem sempre, el de les circumstàncies aquestes del dia a dia, la gent, el seu objectiu és fer que els altres facin el que tu vols. Els pares volen que els fills facin el que tu creus que han de fer, vols que t'estimin, vols que et facin cas, vols que et respectin. Llavors, l'objectiu sempre és imposar el nostre desig o la nostra perspectiva. I és molt difícil sortir-se d'aquí, cal una actitud crítica molt gran. I l'altra qüestió és la hipocresia, i tant, perquè jo el primer que dic és que nosaltres no som els bons i els russos els dolents, som tan dolents en aquesta guerra i estarem fent i farem potser tant de mal i aportarem tanta desgràcia com pot ser els russos. Que aquí la lluita no és tant Ucraïna contra els russos contra el món, sinó és una lluita d'interessos geoestratègics en els que Europa i Estats Units en té molts i l'objectiu és fer-te allò amb l'apropiació, amb apropiar-te del terreny, del planeta, dels recursos, a qualsevol preu. I les víctimes són els de sempre, la gent de peu, els, si vol dir així, els oprimits i els explotats de tota la vida, per una banda i per l'altra. Jo, aviam, és veritat que Rússia està tenint un determinat paper i que se li poden imputar més culpes, però això no vol dir que no en tinguem nosaltres cap i també les hem de ser capaços de reconèixer-les, i aquesta indiferència per altres conflictes tremendos, això del Iemen,
on hi ha
una brutalitat i sembla que allí no passa res, no sí. Ho fotem. Mm-hmm. Perdó, eh?
No, que mirem cap a un altre costat, no? I que som injustos, sí, no? Sí.
Que, òbviament, sí. Com ha dit l'Aixa, una altra vegada no li estem traient pes a la situació, ni molt menys, i no estem dient on és que els refugiats ucraïnesos doncs, no haurien d'entrar a Europa perquè els refugiats afgans tampoc van poder entrar. No. Nosaltres estem molt que més feliços de veure... Ostres, doncs sí que... Mira, sorprenentment, sí que hi ha una solució als refugiats, oi? Que no passa res si venen un milió, dos milions de refugiats, doncs sí que hi ha espai, oi? Però per què aquest espai no estava per altres persones que no es veuen com tu? No? És aquesta la crítica. No és que nosaltres no, és que nosaltres només veiem pels nostres. No, nosaltres veiem per tothom.
Ai, fem una cosa, Francesc, Aixa, Firdaus, ho hem de deixar aquí, però és que, clar, ens estan sorgint moltíssimes preguntes. Us convidem a un altre dia a continuar amb aquesta taula rodona, Francesc, de debò, perquè ha estat molt interessant, doncs... totes les coses que heu anat dient.
Sí, hi ha molt a dir, sí.
Hi ha molt a dir, no?, i hi ha molt a fer. Francesc Núñez, sociòleg i professor dels Estudis d'Art i Humanitats de la UOC, gràcies per haver participat aquí al Matí a Ràdio Estel.
Ha estat un plaer, gràcies a
vosaltres. I també agraïm la participació avui des dels estudis de la Firdaus Alau i també a l'Aixa Elmalem, que continueu amb la vostra lluita i amb tot el que puguem ajudar, sens dubte, compteu amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, que nosaltres hem de seguir avançant. Déu-n'hi-do les coses doncs, que han sortit avui en aquest altre punt de vista, aquí al Matí a Ràdio Cel. Hem passat ja al punt de 2:15. Tot preparat per marxar? Res. Breument a publicitat i a la tornada més continguts que us hem preparat per aquest dijous. Entre d'altres, l'Espai Plusvàlua Dones. Parlarem de càncer i de vida. I, sobretot, el més important, una gran iniciativa per lluitar contra aquesta malaltia. D'aquí res, al Matí a Ràdio Estel, amb Mireia del Pozo. Marxem a publicitat i tornem.
Ràdio Estel.